Vinga, doncs deixem el rugbi i aquestes interessants reflexions que ens ha deixat damunt de la taula en Jaume Cossialls, director tècnic del Rugbi Club Sitges. I parlem d'hoquei, parlem de la quarta jornada Primera Nacional i parlem, malauradament, Toni, d'una nova derrota dels Sitges, 4-5 amb el Raspeig, un Raspeig que, ho deies en començar el programa, va venir con lo puesto i amb una senyora o senyoreta fent de presidenta, d'entrenadora, de massatgista, fent de tot.
Sí, de fet és la presidenta del club, sí. Una senyora molt amable, una persona que me va agradar molt el contacte que va tenir amb nosaltres. I bé, ja ho deia, ella abans del partit se conformava, però amb els ulls tancats, amb l'empat, amb l'empat.
Un Raspeig que venia aquí amb un únic punt.
Sí, correcte. Amb un punt. I mira per on se va portar els tres, no? El que passa que el Sitges va faltar... Jo pensava, dic, si el Sitges imposa el seu ritme, a la mitja part aquesta gent no s'aguantarà, perquè a més és un equip molt veterà, té un parell de jugadors més joves, però els demés, els quatre restants, eren molt veterans. Dic, no s'aguantaran. El que passa que el Sitges va caure la tentació de jugar al ritme d'ells, i aquí és on, per mi, va errar el Sitges.
Aleix, bona tarda.
Bueno, bona tarda.
Per ser educats, no? No arriba aquesta primera victòria a casa.
Sí, és una llàstima perquè és el que comentàvem la setmana passada. Era una gran ocasió per començar a encadenar victòries a casa i per anar sumant punts, però en fi no va ser possible. Jo crec que el principal problema que va haver-hi dissabte és que el Sitges no va saber desplegar el seu joc en la seva totalitat. Es va precipitar, va entrar al joc del Raspeig, perquè el Raspeig, els que van veure el partit, va ser un equip que totalment va entregar el partit als Sitges i esperar i aprofitar l'ocasió. El Raspeig va marcar el contraatac i a pilota parada, i és el que diu és el que dieu vosaltres, va venir amb l'oposto. Sis jugadors, sense entrenador, com diu el Toni, amb una...
Sí, sí.
Amb una delegada, presidenta, entrenadora...
Massatgista de tot, sí.
Però, en fi, mira, van aplicar el seu joc a rajatabla i se'n van emportar els 3 punts.
Per què passem d'un equip que és capaç de guanyar 5 o 8 a Sant Feliu a un equip que perd contra un Raspeig que no va venir amb tot el seu potencial, diguem-ho així?
Confiança. Jo penso que el que li va faltar als Sitges els dissabte va ser confiança. Primer, perquè ells van veure que podien guanyar aquest partit i se van equivocar una miqueta a l'imposar el ritme. Després, en els últims 5 minuts, van voler fer el que no van fer en tot el partit. I clar, després ja no van tenir temps. Sí que van estar a punt fins i tot d'empatar, però li va faltar temps. I tot això és perquè ells pensaven en la confiança que li donava aquest triomf de poder guanyar aquest equip. Però clar, per guanyar tens que jugar. I als Sitges li va faltar això, jugar més, posar més velocitat. Imprimir el seu ritme, el ritme que està acostumat als Sitges. Jo penso que el dissabte passat al Sitges li va faltar això, imprimir el ritme, el joc que ell, l'equip imprimeix i que juga molt per les bandes i que aquell joc tan ràpid, això, si realitza aquest joc, segur que el Raspeig no aguanta ni la primera part.
Amb el Cerdanyola 3-4, és a dir, derrota d'un gol. Dissabte 4-5, derrota d'un gol. És a dir, vist des de fora, dona la sensació que a l'equip li falta... poquet, no? O no?
Jo penso, havent vist tots els partits de...
I perdona, em guio ara pel marcador.
Sí. Jo penso que li fa falta una miqueta més de concentració. Penso que la concentració està des del minut 1 al minut 50. I potser petits errors, que a veure, que per joventut podíem dir són comprensibles, són permissibles, però estem en una divisió que aquests errors
sí.
són molt cars i perds...
Els pots tenir a la jornada 1, 2, 3, com a molt, però a partir de la jornada 4
ja no els pots tenir.
Val.
Aleshores és una mica el que jo crec el que va passar el dissabte. A veure, el Sitges es veia amb un equip que hi ficava voluntat, hi ficava ganes de jugar, ganes d'anar a porteria, de crear joc, però es trobava davant amb un Raspeig que sabia el que venia, molt ben organitzat a darrere, i que les poques ocasions que va tenir les va ficar totes. A veure, una dada és que el Raspeig a la segona part va xutar 4 vegades i de les 4 vegades 3 va ser gol.
Sí, sí.
Per tant, és...
Màxima eficàcia, gairebé.
Màxima eficàcia. Mm-hmm. I és un equip que en les anteriors visites que ho comentàvem també la setmana passada, en les anteriors visites que ha vingut aquí a Pinsbens, és un equip que fins a l'últim segon ha costat molt de guanyar i sempre ha donat batalla. Per tant, ja jo crec que el Raspeig va ser just vencedor del partit.
Tenim declaracions del porter, d'Àlex Ribó. En acabar el partit, Toni Muñoz conversava uns minuts amb el porter, l'actual porter titular del Club Petit Sitges, que ens oferia la seva versió d'aquesta derrota. Com dèiem, el Club Petit Sitges no va poder estrenar la seva casella de victòries aquí al pavelló de Pinsbens. Una nova, petita, gran decepció, es pot dir com es vulgui, però bé, en qualsevol cas, si us sembla, escoltem el que li deia l'Àlex Ribó el passat dissabte en acabar el partit al Toni Muñoz.
Sí, tenia molt clar això, que venia un equip tocat en quant a jugadors, que venien 6 jugadors, i era un equip que dels 6 jugadors, 2 o 3 són grans ja, la resta són bastant joves, i teníem bastant clar que era un partit que passés el que passés, si es guanyava la segona part, per tema físic. No ha sigut així, també com ara li comentava abans, ha sigut un partit que hem sortit a atacar i potser el va veure que els primers 10 minuts hem arribat i no hi havia manera. Potser també el respecte s'ha crescut una mica, nosaltres ens hem baixat una mica i a partir d'aquí pues, passa el que passa.
De fet ells han fet la seva feina, han controlat la primera part i la segona, quan tothom esperava doncs, que ells d'alguna manera doncs, acusessin el ritme, ells han sigut jugar igual, potser és el Sitges que ha tingut que fer alguna cosa més, no?
Sí, el que comentava abans, nosaltres esperàvem que la segona part baixessin físicament i no ha sigut així. No sé si perquè realment nosaltres no els hem fet moure el suficient com perquè arribessin desgastats a la segona part ja. Però la qüestió és que el Raspeig ha estat tota la primera part i tota la segona part a un ritme bo i potser nosaltres no hem arribat a fer el necessari.
Com es pot guanyar un partit a Sant Feliu, amb un Sant Feliu, amb la veterania, amb la seva afició allà, i es pot perdre a casa amb un Raspeig que en tots els aspectes del món, sí, jo sí. Penso que avui no venien de tot conscienciat de que podien guanyar aquest partit.
No, i a més, potser és el mateix Raspeig va perdre amb el Sant Feliu, crec que va ser 9-2. I després nosaltres vam guanyar el Raspeig, el Sant Feliu, i en canvi avui hem perdut amb el Raspeig. Són el hockey i sobretot amb les normes noves. La gent també s'està adaptant, no... també es fan faltes que no són necessàries. Hi ha, inclús la setmana passada i aquesta hem tingut enganxades amb un jugador de l'altre equip en vermella directa, els dos partits. La gent s'està adaptant, suposo que és i també més d'un cop també he sentit a l'Ares, també que ho diu, que és, amb les normes, amb aquesta normativa nova, tampoc guanyar un contra un, com un altre contra un altre, no hi ha cap partit que diguis aquest segur que guanya, perquè, i més ara que tot just portem 4 partits de la Lliga.
Potser el Sitges s'ha donat compte quan faltava un minut que podria fer alguna cosa més, potser una miqueta tard.
Ja ens ha passat algun altre partit, com per exemple amb el Cerdanyola, crec que va ser, que potser reaccionem un pèl tard i els últims 5-10 minuts comencem a despertar-nos i a anar de bòlit i llavors ja ens donem compte que fem tard. Perquè potser, tal com estava el partit, amb un jugador expulsat en vermella directa i amb un 5-4, perdona, 4-5, si arriba a durar una miqueta més potser es capgira el partit. Però potser és això, ens despertem una miqueta tard.
Es nota una miqueta aquest jugador veterà que tiri del carro, és un equip molt jove, no? Potser és això el que li està passant a l'equip, no? Que passa una miqueta, paga una miqueta doncs, la falta d'experiència en una primera nacional, no?
Sí, això està claríssim. No deixa de ser un equip que deu tindre una mitjana de 19-20 anys. L'experiència naturalment que falta. Creiem i seguim creient que amb les normatives noves potser no compta tant l'experiència, però sí que en certes jugades, certes ocasions que provoques una falta innecessària i això et puja a les faltes d'equip i et provoca faltes directes en contra. Però jo crec que si no s'hagués canviat la normativa i amb aquest equip, amb la normativa anterior, encara s'hagués notat bé l'experiència.
El fet de que perdi a casa, doncs, clar, evidentment en una lliga que va ser en 5 i que el gran objectiu del Patí Sitges és mantenir la categoria, doncs això fa tremolar una miqueta, no fa allò que t'agafa aquest neguit, no? Tot i que això acaba de començar, queda molta lliga, però bé, els dos partits que s'han perdut a casa han sigut davant de rivals com el Cerdanyola i amb el Raspeig, per la mínima.
Sí, però és el que deies, encara tot just acaba de començar, però espero que no fem tard, però ja dic, tot just acaba de començar. Els dos partits que s'han perdut aquí a casa ha sigut un gol, ve a ser una miqueta la dinàmica, en certa manera, de l'any passat, però tot just portem 4 partits. L'equip s'està acabant d'adaptar i jo crec que hi ha hagut una millora des del primer partit fins a l'últim. Avui potser no ha estat el millor nivell de l'equip en general, en comparat amb la setmana passada, però jo crec que l'equip està en un nivell ascendent.
Tu ho veus bé, aquest equip? Com ho veus?
Sí, sí, i sí. Jo crec que falta un parell de victòries seguides. Avui hagués anat molt bé guanyar perquè l'equip hagués agafat confiança. Però bueno, ja et dic, mica en mica, i tard o d'hora, mira, fa 2 temporades crec que el Vilafranca estava per baixar i amb la segona volta va pujar a la categoria. O sigui que això no se sap mai, tot just acaba de començar.
La setmana que ve cap a terres asturianes, no?
Sí, toca viatjar ja al primer desplaçament llarg de la temporada. Ja li he comentat abans també que és un equip que no sabem exactament ara com és, perquè és recent ascendit. Sí. Aquesta setmana veurem un vídeo, a veure què tal és aquest equip, qui hi ha, qui deixa d'haver-hi i a veure com juguen. Llavors ja plantejarem el partit de la setmana que ve i a veure com senta un desplaçament amb aquest equip, que n'hi ha molts que encara no han viatjat amb un equip de hockey.
Les paraules d'Àlex Ribó, el porter del Club Patí Sitges. Aquesta nova derrota que deixa l'equip tercer per la cua, amb només 3 punts, després de la victòria de l'altre dia a la pista del Sant Feliu. I, senyor, s'ha d'anar cap a Oviedo per anar a jugar a la pista d'un equip, que és el Centro Asturiano, que ve de guanyar 4-3 amb l'Areces. Si donem un cop d'ull als resultats, veiem que ha estat una jornada prolífica, un cop més, amb gols. Aquest 4-3 comentat del Centro Asturiano Areces, el 4-5 del Sitges amb el Raspeig, un equip que no va marcar, que és el Tordera, que va perdre en 0-3 amb el Sant Feliu, el Voltregà va guanyar 7-4 al Mataró, l'Alcobendas va empatar 3-3 amb l'Oviedo, el Bigostic va caure golejat a cara seva 3-8 amb el Vendrell, el Sant Antonio doncs va sumar un punt gràcies al 6-6 amb el Calafell, i el darrer dels resultats és un 6-5 entre el Monjos i el Cerdanyola, la victòria del Monjos. Això vol dir que el Vendrell es col·loca el líder amb 9 punts, els mateixos que el Voltregà, el Cerdanyola i el Centro Asturiano, que com dèiem és el rival que haurà de visitar el Patí Sitges, em sembla que és dissabte, l'eix?
Sí, dissabte.
Primer desplaçament, això costarut, llarg.
Llarg i complicat. Complicat perquè Centro Asturiano ha pujat aquesta temporada, però és un històric d'aquesta categoria, i com sempre les pistes de fora i també d'Astúries són complicades. És el que diem, cada pista és una història diferent. Concretament la pista del Centro Asturiano és una pista com molt, molt apretada, on la gent apreta molt i, i aquestes coses afecten molt, i a veure, treure punts d'allà serà difícil, però bueno, els Sitges va amb el mateix plantejament que sempre, intentar guanyar.
Jo la recordo, ara fa un parell de setmanes, quan estàvem a les portes del Sant Feliu Sitges, que dèiem, probablement Sant Feliu no és la millor pista per anar a guanyar o a buscar una reacció. Pam, 5-8. Qui diu que no passi el mateix? Tant de bo el Sitges viatgi cap a Oviedo i torni cap a Sitges amb 3 punts al sac.
Sí,
que pot ser.
El que està clar que és que no és impossible.
No.
S'està la categoria contínuament, ja ho diem, que aquesta, la primera divisió nacional, s'estan donant resultats inversemblants. Monjos guanyen el Cerdanyola 6-5. Són
Vendrell líder.
Vendrell líder, un altre dia serà el millor Alcobendas. Tot canvia, encara que sigui regular, perds un o dos partits seguits i tornes a estar avall.
Un Bigostic que encara no ha puntuat.
Sí, sorprenent.
Està cué.
Sorprenent que un equip com el Vigo no hagi puntuat.
Un Tordera, que està penúltim, amb 3 punts, els mateixos que el Sitges, que és tercer per la cua, és a dir, hores d'ara amb zona de descens directíssim. Però són 4 jornades.
Sí, però s'ha de, jo crec que s'ha d'anar amb l'objectiu de puntuar com sigui, perquè a vegades aquests punts que en les primeres jornades un diu que són les primeres jornades, que no passa res, són els que a final de temporada...
Falten. D'acord.
Home, sí, què passa? Falten 26 jornades, ja s'han jugat 4, no? I, a més, jo m'ha donat aquesta sensació...
Digues.
Que dona la impressió que estan jugant encara com si juguessin la pretemporada, i no estan jugant pretemporada, és ja el campionat. I ara són molt importants els punts. Mira, el que són les coses, va a Sant Feliu amb l'aigua al coll i guanya. I ara tens que anar una altra vegada a Astúries, amb l'aigua al coll. Per què? Si pots guanyar aquest partit amb el respecte perquè no és superior a tu, doncs ara sumes 6 punts i vas tranquil·lament a molt a guanyar i poc a perdre. En canvi, ara és al revés.
Sí. Clar, és que a mi el que em sap greu, perquè jo considero, amb tot el respecte, pel respecte, que el respecte és un dels equips de la Lliga del Sitges aquest any. Sitges ha de participar en una Lliga amb equips com el respecte, equips com els Monjos...
Uh-huh.
Perquè són els equips que
s'haurà
de lluitar, Sant Antonio,
s'haurà
de lluitar per la... Jo crec que l'objectiu primordial d'aquest any és la permanència.
Sí.
Després, el que sigui cap amunt, benvingut. Però...
Ens ho digui el divendres al Mar Valdrís.
Clar,
que aquest any...
permanència.
Que ningú s'esperi...
Que ningú s'esperi les coses perquè lluita per la permanència, intenta crear unes bases de futur i tirar endavant.
És que, a més, l'objectiu... Mira, tu parlaves abans d'aquests 3 equips que estan ja... en la cua, doncs aquests nosaltres tenem que superar aquests i fins i tot superar 3 més, perquè, clar, l'objectiu és quedar entre els 6 últims, si tens que quedar, però no entre els 5, perquè si no te'n vas.
Clar, perquè, per exemple, guanyar Sant Feliu no té res d'important si després...
Sí, a casa no
remates la feina amb equips com el respeig.
Exacte, que és un rival directe.
Exacte.
Serà un rival de la nostra lliga.
Exacte.
En fi, doncs, aquesta és la situació. Dissabte partit a la pista del Centro Asturiano i ja veurem. Tant de bo l'equip doncs sigui capaç de tornar aquí amb una victòria, doncs això faria alleugerir una miqueta aquesta, no sé si dir pressió, però clar, el fet d'haver de jugar arrossegant aquest dèficit de punts, ostres, això l'equip suposo que ho nota, no?
Home,
tindria
que notar-lo, no?
Hauries d'entrar en el servei de cada jugador, no?
De fet, jo crec que ho nota, perquè no és el mateix.
Per molt jove que sigui l'equip, per molt descarat que sigui l'equip...
No és el mateix.
A ningú li agrada perdre i sentir-se allò con la muerte en los talones, com
el diu. Sí, no, i mira, jo vaig veure com va perdre el partit amb el Cerdanyola, els jugadors van sortir un xic decepcionats, però van sortir amb ganes i amb motivació, perquè van lluitar fins al final i mira, aquell partit van jugar bé i no el van poder guanyar, no? Però és que el partit aquest, amb el respecte, els jugadors, com van sortir a la pista, doncs donaven aquella sensació de jugadors desmotivats, no? Perquè era per desmotivar-se, no? Perquè perds amb un equip que teòricament és inferior a tu i que tu tens que guanyar i de la manera que venen aquí, no? És això el que pot beneficiar i perjudicar. Clar, tu vas a Astúries amb els 6 punts i amb la motivació de que has guanyat el respecte i que pots fer quelcom més, doncs, clar, ara vas amb una altra sensació, amb la sensació de que tens que anar allà a guanyar perquè tens 3 punts, perquè la jornada van passant i mica en mica, doncs això es va notant. I quan entres en una dinàmica complicada, doncs ja se complica la cosa.
Doncs ho hem de deixar, pràcticament, Aleix, no sé si tenim algun resultat que puguis destacar.
Resultats de la base, el Júnior va guanyar un important partit amb el JEC i si tot va bé s'assegurarà la primera posició del grup, del seu grup. Per 7-3 van guanyar, molt bon partit. I l'EPC va empatar a casa amb l'Amposta a 3-3. I el juvenil va guanyar a Vilanova 6-8.
Molt bé. Doncs amb aquests resultats de la base posem el punt i final al nostre temps dedicat al món de l'hoquei. Aleix, gràcies i fins la setmana que ve.
Vinga.
Els dilluns a Ràdio Maricel, tota la informació esportiva a temps de descompte, amb Pitu Valera i Toni Muñoz.
Seguim endavant en aquesta nova edició del Temps de Descompte. És el torn per al bàsquet, per al Club Bàsquet Sitges, que el passat dissabte va fer l'acte de presentació de tots i cadascun dels seus equips. Un pavelló de pinsbens, ens diuen, ple de gom a gom. Fermí, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Feia patxoca, eh?
Carai, si feia patxoca. Amb crios des de les primeres competicions, de minis i companyia fins a sènior, tota la pista plena de jugadors fent un cercle, i cada vegada que sortia un nou equip, doncs creuant mans amb els altres, de veritat. Les fotos, quan surtin, que estaran a la Can Gassó,
sí,
per recollir cada un les que vulgui, doncs de veritat hi ha molta patxoca fa.
Doncs, sens dubte, són els dies en què el pavelló presenta un...
No hi cabia ningú.
Un aspecte immillorable.
Ningú més. No hi cabia ningú més, volia.
Presentacions i cloendes, que són els dos dies, el cap, sí, i la cua, que són els dos, sí, dies que pleguen més gent. Tant de bo el pavelló, doncs, és difícil, no? Però durant els dies de partit hi hagués més públic, que també s'agraeix, sobretot els jugadors, evidentment.
Sí, cada dos tria, passa que al mateix temps suposo que també en sabem que hi havia un partit de hockey a baix, i cada dos tria el seu esport.
És el que passa, a vegades coincideixen, ho han dit més d'un cop, bàsquet i hockey, eh?
Doncs aquest cap de setmana sembla que sí, segons vaig veure una cartellera allà, ho sento pels de l'hoquei, però un servidor és més basquetbolista i...
En qualsevol cas, sempre ho hem dit, l'hoquei té el seu públic i el bàsquet, evidentment, té el seu. Els que volen anar d'un cantó a l'altre, doncs ja s'ho van combinant, no? Ara vaig una estoneta al bàsquet, ara vaig una estoneta a l'hoquei, però bé, coses del calendari que acostumen a passar i a coincidir. Bé, doncs una bona jornada la que va viure el Club Bàsquet Sitges, com dèiem, el passat dissabte, per cert, també va començar el Baby Bàsquet, una nova temporada. Els més menuts, entre els 5 i els 8 anys, que es vulguin iniciar en el món del bàsquet, doncs sàpiguen que encara hi són a temps per apuntar-se. Si ho volen fer, doncs es poden passar pel pavelló de Pinsbens i parlar amb la gent del bàsquet, o si no, anar directament a l'escola Esteve Barratxina, que és on es fa aquesta activitat del Baby Bàsquet. I si parlem de resultats, si comencem per Copa Catalunya, doncs titular, el Club Bàsquet Sitges segueix intractable a Pinsbens.
Sí, senyor. Amb aquesta victòria 77-69, que demostra ja, doncs bé, que el ritme està marcat i que la cosa, doncs, tira endavant.
Sé que és molt d'hora, però aquest equip té bona pinta, Fermí? Tu creus, des del teu punt de vista?
Jo és que l'he vist jugar poc, perquè també tinc compromisos amb algun altre equip, i pels marcadors, llàstima d'aquests dos partits perduts a fora per un punt, si no potser estarien allà dalt de tot, perquè és una pena perdre un partit per un punt.
Hores d'ara... Quart a la classificació,
sí,
5 victòries, dues derrotes.
Si no fos per aquestes dues derrotes, ja serien líders, perquè el Viladecans, que és el que millor està en aquests moments, ja n'ha perdut un, o sigui que...
Poc a poc, pas a pas.
Ja més bona fusta aquest any.
I diuen. A veure què passa d'aquí al final de la temporada. És tan important la fase regular com arribar al final de la temporada ben sencers,
sí,
perquè després venen les fases.
Sí.
I ho han dit més d'un cop, el Martorell va fer una gran fase regular l'any passat, sí, va arribar a fases, sí,
i un partit tonto
i cap al riu.
Sempre pot caure, doncs uh-huh, et pot desmuntar tota la temporada, ja l'has desmuntat, i aquest any doncs ja s'està veient com està el Martorell.
I el Vilaseca va ser qui finalment es va endur el gat a l'aigua.
Sí.
Per tant, repeteixo, és tan important assegurar-se la fase regular com arribar amb bon ritme aquestes fases de descens, en aquest cas a Lliga EVA. Estem avançant allò a conteixements, però bé, fa bona pinta aquest equip i la seva solvència, com dèiem, aquí al pavelló de Pinsbens, on dissabte es va desfer 77-69 del grup Barna, amb els quatre parcials que comentem tot seguit. Abans d'entrar en matèria, però, Fermí, si et sembla, repassem marcadors de Copa,
sí,
i com queda la classificació, després
sí,
ja analitzarem com anar el partit.
Albert Disseny 84, Sant Boi 77, Artés 81, Gavà 76, Collblanc 84, Reus Plom 63, Ramon Llull 70, Martorell 61, una nova derrota al Martorell.
Uh-huh.
Castellbisbal 81, Hospitalet 69, Blue RC 71, Viladecans 98, el comentat Sitges 77, Grup Barna 69 i Targa 85, el Vendrell 80.
Com dèiem, 7-7-6-9, nova victòria del conjunt de Daniel Sempere el passat dissabte davant el grup Barna al pavelló de Pinsbens. 21-16 va dominar els Sitges al primer període. 15-17, en aquest cas el grup Barna es va desfer dels Sitges en aquest segon període. 29-14, el tercer doncs ja va ser força més clar per al conjunt sitgetà. I 12-22 aquí, un nou tanteig favorable al grup Barna. Aquests van ser els quatre parcials. Els anotadors, Pérez 3, García 11, Mestre 7, David Rodríguez 13, González 10, Carreter 8, Ledo Piñero que va fer 13 i Barro 12. podem doncs, dir que el marcador és ajustadet, en aquest cas.
Sí, llàstima del darrer quart, aquests 10 punts de diferència, que amb el tercer ja semblava la cosa d'edat i beneïda i segurament va ser una relaxació.
L'infermeria del Sitges encara té dos jugadors, Guillem Palau i Xavi Sabater.
I amb la presentació n'hi va haver-hi un que anava encara amb crosses.
Amb crosses,
o sigui que
sí.
N'hi ha per uns quants dies.
Doncs esperem que d'aquí ben
aviat... Va ser la nota.
La nota.
Volia fer tota la volta com feien tots els jugadors que anaven saludant i no, diu, tu tira per aquí al mig, si no acabem. Perquè s'ha de felicitar també l'organització de la presentació. El minut va quedar. Uh-huh. El temps que es havia demanat d'extra entre partit i partit per poder fer la presentació va sortir...
Clavat. Doncs això es diu una bona organització. Com dèiem, les baixes de Guillem Palau i Xavi Sabater van ser convocats en aquest cas els jugadors del Júnior A, Mauro Pérez, i també el del Sènior B, Toni Mercè, que ja va sent pràcticament un habitual
sí.
en aquestes convocatòries.
Tenen pocs minuts, però així es van bregant també.
Uh-huh. Doncs una bona victòria del Club Bàsquet Sitges en aquesta Copa Catalunya, i atenció perquè aquest dissabte, a partir de les 7 de la tarda, l'equip es desplaça a Viladecans. Hem vist que el Viladecans en aquesta última jornada va obtenir una victòria bastant contundent, 71-98
contra el Blue RCC, sí. Serà segurament un d'aquest any serà un dels rivals a batre o un dels enemics a tenir en compte a l'hora d'acabar.
Rival ara estarà directe.
Sí, sí.
Ho podem dir així, de clar.
Sí.
Doncs, atents, haurem d'estar amb aquest enfrontament entre el...
I està el líder ara mateix. Bueno, co-líder també amb l'Artés i el Collblanc, o sigui que...
Un bon enfrontament, sens dubte, que...
Creuem els dits.
Mesurarà una miqueta quines són les opcions...
Les reals possibilitats.
D'aquest equip. Repeteixo, i em faig pesat, és molt d'hora, però són importants aquests partits, perquè si no, després passarà, o podria passar el que va passar la darrera temporada. A partir de les 7 de la tarda, com dèiem, el sènior es desplaça a la pista del Club Bàsquet Viladecans Sant Gabriel. Tenim, però, més marcadors com cada setmana.
Sí, tenim doncs, el sènior B, que va jugar abans de la presentació, també amb una jugada original de Nacho Vicente, un triple sobre la botxina de la mitja part des de quasi mig camp, que es va quedar tothom allò... Bueno, va fer afició i va fer... Uh-huh. La comento perquè és únicament la jugada aquella que dius...
Sí.
D'aquelles que no entren mai, però hi ha dies que entren.
Aquelles cistelles que
es veuen va tirar va tirar amb una mà.
Déu-n'hi-do.
82-79, que al final va ser ell precisament el decisiu errant primer dos tirs lliures i després posant, encertant a dos més per guanyar el partit pels pèls, perquè precisament el Montblanc s'havia avançat de 14 i estaven perdent el tercer quart de 14 quan havien arribat empatats a la mitja part quasi, i van fer un darrer quart de recuperar aquests punts i posar-se per davant, i els de Montblanc s'estiraven dels cabells perquè ho tenien coll avall.
Doncs al final
82-79,
gran victòria d'aquest sènior B
contra el Montblanc. Quan el Júnior A, doncs 71-48 contra els Maristes Sants Les Corts. No hi va haver-hi partit tampoc. El Júnior B jugaven contra el corresponent de categoria també del grup Barna i van guanyar 59-50. Sembla que tornen a agafar ja el ritme els del Júnior B, que anaven fins ara doncs, bueno, només un partit perdut. Quan el Cadet A va jugar contra el Pro a Sant Medí de Barcelona, 75-56, també va guanyar. El Cadet B no va tenir tanta sort i va perdre 54-61 contra el Sagrat Cor Diputació de Barcelona. El Cadet C va guanyar pels pèls, 49-48 contra el Gelida.
Mai millor dit.
L'infantil va guanyar 72-42 contra el Cubelles. El preinfantil va perdre 44-70 contra el Viladecans Sant Gabriel. El mini A, 98-46 contra el Basquetfels. El mini B surt un marcador aquí al tota l'informàtica de la federació, uh-huh. Però segons alguns pares que hem comentat allà, els del Gelida es van presentar amb el mini B amb només 5 jugadors. Amb la qual encara que surti un 14-17, a priori ens han comentat que això és partit perdut.
Val. Doncs
surt un 14-17 i veurem si en setmanes següents continua apareguent això o donen veritablement perquè no es van presentar suficients jugadors com per enfrontar-se.
Val, d'acord.
En quant al femení, el júnior descansaven, el cadet A van ajornar el partit contra el Tecla Sala, precisament jugaven a camp del Tecla Sala Hospitalet, uh-huh. Per la presentació. El cadet B va jugar a Martorell i va perdre 49-31 contra el Martorell Solvin. El preinfantil va jugar a Sant Gabriel Viladecans, que també és una bona escola de bàsquet, com estàs veient en totes les diferents categories.
Sí.
Sant Gabriel Viladecans 62, Sitgetà 46. El mini A va anar al camp del Sant Just d'Esvern, va guanyar el Sitgetà 24-63 i el mini B descansava. És tot el que dona d'aquest cap de setmana en si.
Doncs una jornada retallada, almenys pel que fa al bàsquet femení.
Sí. Aquest partit, ja dic, del Cadet A, que es jugarà, uh-huh. Encara no hi ha data, però va ser l'únic que estorbava, entre cometes, en quant a la presentació, i van posar-se d'acord amb el Tecla Sala i es va proposar de jugar una altra jornada que es decidirà.
No ho hem comentat i amb això acabarem. Com queda una miqueta la classificació del grup segon de Copa Catalunya? Havíem dit el 5 i 2 del Club Bàsquet de Sitges, que es troba en aquesta quarta posició. La resta, Fermí?
Els tres primers ja els havíem comentat. Viladecans, Artés i Collblanc amb 6 i 1. Els Sitges, Albert Disseny i Targa amb 5 i 2. El Castellbisbal encara té el partit pendent aquell amb el Sant Boi i per tant està amb 5 i 1. En vuitena posició el grup Barna amb 3 i 4, igual que l'Hospitalet i el Ramon Llull. El Gavà té 2 i 5, igual que el Vendrell i el Blue RCC. I llavors ja tancant al final, Reus Ploms i Martorell Solvin amb 1 i 6 i finalment el Sant Boi amb 0 i 6.
Sobta lo del Martorell, eh?
Sobta lo del Martorell.
Com es pot passar d'una gran temporada que no es va culminar?
Bé, perquè els jugadors, doncs, al veure que no hi havia projecte, doncs es havien, d'alguna manera, com, entre cometes, fitxat per pujar, i el no pujar diu, ja no es podeu oferir, i per tant, doncs, mira, ens canviem d'aires.
No hi havia projecte ni diners, suposo.
Ah. Deixem-ho només amb el qüestió del projecte.
Perquè això dels projectes està molt bé dir-ho, però quan hi ha un calarop pel mig, també...
Però el no pujar de categoria, no, sí, tota una sèrie de coses que es comporten, no, jo continuo la mateixa, un any val, però dos no.
No interessa.
I molt segurament, doncs, es va desfer, i per això estan patint ara el que estan patint.
Molt bé, doncs tanquem el nostre capítol dedicat al món del bàsquet. Fermí, moltes gràcies.
A tu.
Que vagi molt bé. Fins la setmana que ve.
Fins la setmana que ve.
Els dilluns a Ràdio Maricel, tota la informació esportiva a temps de descompte, amb Pitu Valera i Toni Muñoz.
Temps de futbol, obrim plana futbolística en aquesta nova edició del Temps de Descompte. De quins moments repassarem tots els resultats que ens deixa el cap de setmana a nivell de futbol base i també de futbol femení. Destacarem, com no, la derrota de la Unió Esportiva Sitges ahir 1-0 al camp del Catllà. Mal partit en línies generals del Sitges, un Sitges en el que ahir van debutar el Faro a la porteria i també el recent incorporat o reincorporat, en aquest cas, Àlex Gaitan. I també, com no, farem referència a la derrota del Sobrense. La primera de la temporada, 0-3, ahir va perdre el conjunt sitgetà de Jordi Serra davant un bon Espirall i la situació, diguem-ho així, també més o menys crítica que està visquent l'Internacional de Sitges, que va tornar a perdre, ho va fer 3-2 al camp del Sant Esteve Sesrovires. Tot això d'aquí uns instants. Vinga, doncs comencem, com els dèiem, és temps de repassar marcadors de futbol base, els resultats dels equips de la Blanca Subur, que ens comenta, com cada setmana, l'Albert Lluís. Albert, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Per on comencem?
Doncs començarem pel juvenil A. Blanca Subur 8, base Espirall les Clotes 0. El CUE ha demostrat la seva posició. La Blanca no ha tingut cap problema per golejar. Juvenil B, Blanca Subur 0, Ribes 0. Partit avorrit, tots dos equips es tenien por. L'empat és bastant just, tenint en compte que ells eren un A i nosaltres un B. Cadet A, Lleida 0, Blanca Subur 0. Molt bon empat del Cadet a un difícil camp. Dos pals a l'últim minut va evitar una victòria de la Blanca. Cadet B s'ha retirat al Bàsquet Bos. L'infantil A, Blanca Subur 1, Atlètic Vilafranca 1. Empat just i gran partit entre dos forts equips. La Blanca, amb moltes baixes per malaltia, no ha pogut endur-se la victòria. Infantil B, Blanca Subur 5, Segur 0. Golejada tranquil·la del B, que va jugar a plaer. Els pals van evitar un fort correctiu. Infantil C, la Granada 2, Blanca Subur 3. Gran victòria demostrant que quan volen no són tan dolents. Avui han suat molt la camiseta. La Levina, Javac de Terrassa, 1, Blanca Subur, 2. Gran victòria a un difícil camp. Han jugat un gran partit, guanyant justet, però guanyant. A Levin B, Blanca Subur, 1, Escola de Futbol Gavà, 1. Empat just, ja que tots dos han lluitat per mereixer la victòria. La mala punteria ha tingut la culpa. A la 20è, segur 1, Blancasur 2. Victòria gònica, però molt merescuda, ja que tot el joc que s'ha fet al camp l'ha fet la Blanca. Benjaminà, Blanca Subur 6, Abrera 0. Després d'una regular primera part, a la segona, han jugat un gran partit i han golejat. Benjamin B, Vilanova 6, Blanca Subur 0. Res a pelar contra un equip gran i fort. Benjamin C, va ser Masquefa 1, Blanca Subur 3. Bona victòria d'un equip que va millorant cada dia més. En quant al campionat de Pinsbens, s'ha continuat fent partits de seleccions. Segurament ja aquesta setmana començaran les lligues.
Doncs se posen equip, com ens deia l'Albert, els equips de Promeses i Pitufos, de cara ja a un futur inici de la competició, com ens deia la setmana vinent. Doncs fins aquí el nostre temps dedicat als marcadors de la Blanca Subur. Albert, moltíssimes gràcies.
Molt bé.
Que vagi molt bé. Bona setmana. Adéu-siau. Vinga, doncs, seguim endavant. Temps per repassar tot seguit els marcadors de futbol femení, els equips del Sobrense. Hi ha hagut una miqueta de tot. Comencem pel resultat de l'Alevi Infantil, que es va endur un puntet aquí a Aiguadols davant el Villaverde Penitents. 4-4 va ser el marcador final, amb gols de Filu, que va fer doblet, Sílvia i Clàudia. En repetim, doncs, Sobrense 4, Villaverde Penitents 4, en categoria Alevi Infantil. Pel que fa amb el cadet juvenil, certament les jugadores del Sobrense tenien un partit molt complicat, ja que els visitava el Reial Club Esportiu Espanyol. Al final el marcador va ser molt clar, molt contundent. Sobrense 0, un Reial Club Esportiu Espanyol 7. I pel que fa amb el sènior, victòria per la mínima, però victòria amb el cap i a la fi. 2-1 va guanyar el conjunt del Sobrense a la Xaica, amb gols que van anotar Marina i Eli. Aquests són, per tant, els marcadors de la jornada femenina pel que fa als equips del Club de Futbol Sobrense. Encara un darrer apunt, perquè continuen obertes les places per jugar a l'escola de futbol del Sobrense femení. Aquelles noies que tingueu un especial interès en participar i en jugar amb el futbol, doncs poden trobar la informació a través de dos números de telèfon, el 686-03-0192, repeteixo, 686-03-0192, o bé el 93-894-0110, 93-894-0110. També hi ha una adreça de correu electrònic, que és sobrensefemení@hotmail.com, repeteixo, sobrensefemení, tot junt, @hotmail.com. I estem ja per repassar amb el que ha donat de si la 8a jornada, tant el grup segon de la territorial preferent com el grup tercer de la primera territorial. D'aquí uns instants, resultats i classificació de la preferent. Els marcadors d'aquesta 8a jornada al grup segon són aquests: Rocatenc 1, Canyelles 2, Camp Clar 3, Sant Ildefons 3, Alcarràs 1, Morell 0, El Catllà 1, Unió Esportiva Sitges 0, Vistalegre 2, Olímpic Can Fatjó 3, Cambrils 2, Mollerussa 2, Horta 0, Cervera 0, Pubilla Casas 0, Viladecans 2 i Martorell 0, Torreforta 3. El líder, el Vistalegre, va patir ahir La seva primera derrota davant l'Olímpic Canfatjó, com el feien per 2-3, malgrat tot, manté aquesta primera posició el conjunt de Castelldefels amb 19 punts, seguit de l'Olímpic, ara retallant diferències, amb 17, tercer a l'Horta amb 14, els mateixos que el Cambrils. L'Alcarràs és cinquè amb 13, Viladecans 13 punts també, Mollerussa 13, el Camp Clar suma 12 punts, el Pubilla Cases 12 punts, 11 pel Torreforta, el Sitges que baixa fins a la 11a posició amb 10 punts, els mateixos que l'Enrocatenc i el Canyelles. A la part baixa de la classificació, Cervera amb 9 punts, 9 punts també pel Callà, el Morell 8, Sant Ildefons 6 i tanca la classificació. Una setmana més, el Martorell amb 2 punts. Bé, si hi ha algun resultat que més o menys ens pot cridar l'atenció, és com dèiem, entre d'altres, i a banda de la derrota del Sitges 1-0 al camp del Catllà, aquesta victòria de l'Olímpic en Fatjó amb el camp del Vistalegre. Primera derrota, per tant, del líder del conjunt de Castelldefels i, atenció, perquè l'Olímpic en Fatjó continua doncs, donant senyals de vida i dient, ep, que aquesta temporada volem fer alguna coseta important, oi, Toni?
Sí, 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 ho parlàvem.
Es confirma una miqueta el que vam veure fa dues setmanes a Rubí.
Sí.
Aquell 4-2 davant els Sitges, aquell esperit que va mantenir el conjunt de Rubí en capgirar el 0-2 del Sitges, el bon futbol, ho va doncs, continuar fent a la següent setmana clavant-li 5 al Catllà i guanyant el camp del Vistalegre.
Sí, era una prova de foc de cara a aquest Olímpic, no? Perquè l'havíem vist amb els Sitges, els resultats i el futbol que fan ens deia clarament que és un equip que la toca, que juga molt bé, però clar, feia falta una prova de foc davant d'un equip com el líder, com el Vistalegre, que fins aleshores l'havia guanyat tot, no?
I bé, un partit mogut, segons hem pogut llegir, i així ho diuen les cròniques, moltes targetes, uns quants expulsats, segons diuen tampoc va ser un partit gens brusc, però bé, a vegades aquestes coses passen, suposo que la tensió d'enfrontar-se primer contra segon, doncs això a vegades va treure espurnes.
Sí, a més davant d'un Olímpic doncs, que intenta jugar molt a futbol, Vistalegre en els últims anys també era un equip que jugava bastant, que tocava bastant. Clar, l'any passat la referència era el Marc Sardà, aquest any Marc Sardà no està allà i ja no és aquella referència que tenia el Vistalegre, però clar, té una altra referència com pot ser un exjugador del Sitges com el Motoso, que està allà, i doncs tot això, clar, evidentment eren dos equips, i me dona la impressió que són dos equips diferents, un que juga molt al futbol i l'altre que potser és més físic. Sigui com sigui, la qüestió és que el partit va ser molt moguet, que al final 2-3 a favor de l'Olímpic, i que reafirma una miqueta que aquest Olímpic aquest any està caminant fort i que déu-n'hi-do la temporada que comença a fer.
Els resultats que els acabem de comentar fa uns moments, doncs venen a demostrar el que és una miqueta aquesta categoria, no? Un Pubilla Cases que des que va perdre aquí a Sitges ho havia guanyat pràcticament tot, però que en aquesta última jornada ha perdut a casa 0-2 amb el Viladecans, no? La derrota dels Sitges, per exemple, al camp del Catllà, Toni, un Catllà que ve de perdre 5-0, un Catllà que no té res a veure amb aquell bon Catllà que havia doncs, fet un bon futbol i s'havia classificat a la part alta de la classificació fa dues, tres temporades, no?
Sí, no, un equip molt diferent, i a més jo penso que la gran arma que té el Callà és el seu camp de terra, que és un camp que m'imagino que els demés rivals perjudicar molt el seu joc, com va perjudicar ahir els Sitges, però tampoc és excusa per dir que els Sitges ahir, si hagués jugat una miqueta millor, doncs podia guanyar aquest partit, perquè cap i a la fi el Callà tan sol va fer el gol i prou, se va defendre molt bé.
Sí, recordo l'ocasió del gol, que va ser una errada del Faro, que ahir va debutar amb els Sitges, no va jugar Albert de Arnalot, decisió tècnica, com escoltaran després, ens ho comentava el Manel Rodríguez en acabar el partit, i recordo també una bona aturada del Faro mateix, i poca cosa més.
Res més, res més. Se van dedicar molt, sobretot quan ells ja tenien el gol, a trencar el partit, a aturar-lo, parar-lo molt. Clar, evidentment era la seva arma. És un equip físic, un equip que treballa molt en defensa, però jo penso que té molt espai per a fer-li mal, i que el Sitges ahir no va aprofitar això. Sitges se va sentir incòmode des del principi. És un Sitges que em va donar una impressió molt diferent als Sitges que jo havia vist. De fet, jo segueixo molt els Sitges a Can Contrari, i doncs a Can Contrari el Sitges m'havia ofert una cara bastant positiva, perquè el dia de l'Olímpic es va perdre, però de quina manera es va perdre? Donant la cara en tot moment i jugant a futbol davant d'un equip que juga molt al futbol.
Ara no sé si aquella derrota, ara que dius el dia de l'Olímpic, pot haver afectat, no? O està afectant, perquè la setmana passada aquí amb el Martorell tampoc l'equip va oferir la seva millor cara. Va empatar de miracle. Ahir al camp del Callà, no sé si aquella derrota pot haver fet més mal del que es pot creure, no?
Sí, però tenia que haver sigut una derrota positiva, perquè, home, l'equip va perdre després de guanyar 2-0, però, o 0-2, la primera part, però en tot moment l'equip va estar allà i va tenir opcions fins a l'últim minut. I en canvi, en el partit d'ahir va tenir dues opcions. Una que se la feia un contrari mateix al refusar la pilota amb el cap. I anava al travesser, i una altra doncs, que va tenir Santi Zamora, però sí, claríssima, sí. No? Que era més fàcil posar-la dintre que no el que va fer, posar-la fora, no? Però en fi, el Sitges va fer molt poc per poder guanyar aquest partit i per això va perdre.
Uh-huh. El Callà, doncs, amb el mínim, doncs, es van dur un resultat, aquest resultat de 1-0, i per tant 3 punts que el fan alleugerir una miqueta dels 5 que va rebre la setmana passada al camp de l'Olímpic Can Fatxó. Com dèiem, novetats a la porteria, debutava Alfaro. Algú potser li podia, fins a cert punt, estranyar la no presència d'Arnalot sota els pals, bàsicament perquè l'Albert havia fet molt bons partits. Sí que després escoltaran, Manel deia que home, potser l'equip havia estat encaixant masses gols a les últimes jornades i també li volia donar una oportunitat a Alfaro. Ja a la part final del partit vam tornar a veure amb la samarreta del Sitges Àlex Gaitán, un Àlex Gaitán que evidentment doncs, no està en el seu millor moment. Debutava ahir, tot i que el jugador ja estava entrenant amb l'equip, però potser li falta aquest ritme de competició. Ho deia també el Manel en acabar, no? L'Àlex ens pot aportar coses que l'equip ara per ara no té.
Sí, sí,
sobretot a casa també.
A casa, sí, sí. No, a veure, el que passa que el que jo vaig veure en aquest quart d'hora o 20 minuts que va tenir l'Àlex al final del partit, doncs que se va oferir més que un altre que va jugar tot el partit, no? L'Àlex va posar ganes, se va oferir, va fins i tot va donar un passe que li va servir per Jacques penjar la pilota i fallar el Santi Zamora. Uh-huh. Doncs jo penso que el poc temps que va tenir va entrar molt en joc, no? Va voler entrar en joc.
Va entrar al minut 66 en substitució de Pardo, un Pardo que ahir tampoc doncs, va tenir massa el seu dia. En fi, Àlex Gaitán ha de oferir aquest plus, no? Aquest plus quan agafi la forma, evidentment.
Sí, sí, jo penso que sí.
O el ritme de competició, com dèiem.
Sí, i a més, bé, aquesta setmana el Sitges té que aprofitar ja guanyar un partit, es va perdre sense fer molta cosa, i home, aquest Sitges per mi és un equip doncs, que fins que jo l'he vist, fins al partit d'ahir, doncs m'havia agradat molt. El que passa que el partit d'ahir doncs, d'alguna manera me va deixar una miqueta de decepció de la que jo havia vist fins aleshores, no? Torno a repetir, un Sitges que jo l'havia vist sempre a Can Contrari, no passa a casa. Aquesta setmana podré veure la casa i treure les meves conclusions.
Mm-hmm. Aquesta setmana visita el camp d'Aiguadols, Torreforta, un Torreforta que ha anat de menys a més, eh?
Sí, sí.
Va començar horrible, fatal, però atenció perquè aquest Torreforta comença a
revifar. Va guanyar, no?
Sí, sí, va guanyar 0-3 al camp del Martorell i ja doncs, ha pogut recuperar-se, no només anímicament suposo, sinó que a nivell de classificació supera fins i tot el Sitges a la classificació amb un punt, és boni. En fi, poca cosa més d'un partit en línies generals gris d'un Sitges que, repetim, perdia per la mínima al camp del Catllà. I les sensacions aquestes de Manuel Rodríguez que venien a explicar una miqueta doncs, la situació del terreny de joc i que l'equip doncs, no va saber estar en cap moment.
Camp així, en aquestes condicions i sabent el rival, la situació que està i per altres motius, jo m'esperava un partit molt trencat, molt trencat i que el que marqués teníem els meus números d'emportar-se la victòria i avui hem tingut la desgràcia que ens han marcat nosaltres i hem perdut.
Una altra errada que costa en punts, en aquest cas, també.
Sí, sí, És aquell que dèiem l'altre dia, no? Cometem errors absurds que ens costen molt cars, que ells també els cometen i no els hi fem, i nosaltres els cometem i ens acaben entrant, no? Però futbol té això, hem de, sempre és el mateix cuento, no? Quan perds, però de totes les teves conclusions, i a poc hem d'anar millorant aquests aspectes. Tot i que avui tampoc hem comet massa errors. Avui potser el problema ha sigut que era molt complicat fer tres passes avui seguits, encara que hi ha espai, perquè el camp és gran, el terreny estava impracticable, i bé, davant d'això, doncs, bueno, hem tingut que fer un futbol més directe, amb jugades més buscant a l'àrea, hem tingut un pal, hem tingut una rematada de tres jugadors sols davant de la porteria, hem tingut opcions, el que passa és que ja dic, avui la sort no ens ha acompanyat, i en l'única vegada que ens han tirat a porta, o que mitjans han tirat a porta, ens han fet un gol, no? I això és una miqueta el que fa mal, no? El fet que no tenim ocasions pràcticament i t'acabin guanyant el partit.
L'equip dona la sensació des de fora que des del dia olímpic ha caigut una miqueta amb el mal joc.
Bueno, portem dos partits dolents. Jo penso que el dia del Martorell va ser bastant més dolent que avui. Avui l'equip no es pot culpar de res. Avui ha sigut un partit molt trabat. Sabíem que era aquest partit el que ens trobaríem. Vull dir, no, jo crec que no hem jugat malament. No hem fet un joc, fet el joc que es pot fer aquí. El que passa que si tens l'encert de fer una de les ocasions que has tingut, o les arribades que has fet a la primera part, un penal claríssim que no ens han pitat, amb unes mans escandaloses, si fas aquestes jugades, doncs clar, el partit el guanyes. El que passa que el perill que hi ha aquí és que amb una jugada absurda et faig un gol i després és molt difícil, no?, donar-hi la volta al partit.
El més fotut és que ells, amb l'única que han tingut, te la fan i s'emporten la victòria.
Clar, és això que et dic, no?, que si tu tens, amb les arribades que has fet, fas un gol, les mateixes dificultats que tens tu per moure la pilota les té el rival també, no? Llavors, bueno, és molt més difícil. Quan tens que debutar el pes del partit aquí és més difícil, no? I clar, l'equip que te fa el primer gol, pues, té un avantatge. Si normalment ja tens avantatge, no? Avui encara en tens més, no? Perquè és dificultós crear ocasions. I tot així n'hem tingut dos o tres bastant clares. Una, l'última, que no sé si ha tocat el porter, el pal, ha entrat o sortit, no sé què ha passat, però...
Un defensa d'ells,
ha sigut. Sí, però la veritat és que ha sigut una jugada... claríssima, no? Bueno, i una altra rematada del Santi amb una centrada del Carlos, que estava sol completament, no? I vull dir que les hem tingut, no ho hem fet malament en aquest sentit. El problema és bueno, que no han entrat i la seva sí, no? I a partir d'aquí, pues, has perdut.
Avui has fet jugar a l'Alfaro per alguna raó especial?
No, cap raó. L'Albert portava 4 partits jugant, aquests últims partits havíem encaixat 6 gols. És un nano molt jove, s'ha d'anar amb molta tranquil·litat amb ell, és un molt bon porter, però tampoc el vull cremar i no vull tampoc que se senti en una situació que entri en una dinàmica negativa. Ara l'equip potser necessita una miqueta més de veterania dintre del que pugui ser la veterania en aquest equip, i no, cap problema. Avui l'Albert tornarà a jugar quan es caigui convenient, però avui em pensava que l'Alfaro era un bon partit per ell. La jugada del gol no ha tingut sort, ha estat una jugada molt desgraciada i potser ell ha tingut la seva part de responsabilitat, però això no vol dir res. El futbol té aquestes coses, i també la primera part penso que ha tret una mà a mà sensacional. Vull dir que no crec que això ha influenciat en absolut, perquè ja dic, veníem de rebre 6 gols en 2 jornades, alguns d'aquests gols una mica evitables, i tot i que l'Albert no era el culpable ni molt menys de la situació en la que estàvem a darrere en el tema d'encaixar gols, però jo penso que una mica més de veterania ens venia molt bé. Pensa que no tenim el capa tampoc, que també es nota bastant, i això a poc ho tenim que anar recuperant, i tenir recuperar una mica de la fortalesa defensiva, que vam començar molt bé en aquest sentit, i avui defensivament l'equip no està malament. Tret de la jugada de gol, penso que no ens han creat pràcticament gens de perill. El que passa és que amb aquesta n'han tingut prou, perquè nosaltres no hem sigut capaços de perforar la d'ells, no?
L'equip incorpora de nou a l'Àlex Gaitán, un jugador que ja sabem tots el que pot aportar, a veure si el jugador es posa bé i pot començar a entrar ja.
Sí, l'Àlex evidentment ens pot ajudar molt, sobretot a casa, no? És un jugador molt desequilibrant, és un jugador d'1 contra 1, és el típic jugador que a casa ens pot fer molta mal a favor nostre, perquè té aquesta xispa, és aquest jugador diferent, no? A vegades que busca, pues, això, l'esquena bé, que té gol, es pot anar molt bé, no? El que passa que avui, pues, bueno, era el primer partit que venia convocat, quan ha sortit el partit estava molt trencat, i encara, bueno, se l'ha vist amb bastanta mobilitat, i jo crec que ens hagués pogut ajudar, no? El problema és que potser no el dia ideal per ell per debutar, no? Però bueno, jo estic convençut que l'Àlex a casa ens pot donar sobretot aquests partits que no acaben de sortir, que es tenca, que el rival es tenca, que no et deixen jugar, que és aquells homes que li dones la pilota i sempre et treu alguna coseta, no?
Doncs aquestes eren les valoracions que feia Manel Rodríguez després d'aquest 1-0, després d'aquesta derrota al camp del Catllà. I la sensació, Toni, és que aquest Sitges continua instal·lat una miqueta en la irregularitat, no? És capaç de fer tres partits bons i sumar 9 punts d'una atacada, després caure també en un període d'incertesa. Potser li falta això a l'equip, no? Tot i que una miqueta és el que diem cada any, com que l'equip pràcticament cada any doncs, ha de partir de zero, necessita també aquell procés d'adaptació i d'encaixar una miqueta les peces.
Sí, i una continuïtat de joc, no? El que li fa falta una miqueta al Sitges, de resultats sobretot, no? Si aquest Sitges està un parell de setmanes guanyant partits i comença a sumar puntets i entre empats i victòria, doncs això és el que li fa falta, perquè clar, va començar perdent, va tenir una trajectòria de dos partits consecutius guanyant, dos o tres partits,
tres.
Ara ve tres de un empat i dos,
I dos derrotes.
I dos derrotes. És això el que li fa falta, sí, una miqueta.
Una miqueta d'efecte a muntanya russa, no?
Correcte, eh? I li fa falta una miqueta de continuïtat en resultats, no? Tant de bo aquesta setmana comenci, és un equip doncs, que no serà fàcil, perquè tot i que jo al principi pensava que faria una bona campanya, jo penso que seguirà fent una bona campanya, farà una bona campanya, no es patirà tant com l'any passat, però, home, no serà fàcil, perquè, evidentment, conjuntar tot un equip no és fàcil.
Doncs aquesta és la situació de l'equip a hores d'ara. L'equip encara té alguna baixa, com és la de Capa. Caparrós encara està en període de recuperació. No sabem si aquesta setmana ja podrà començar a entrenar i podrà incorporar-se de nou a l'equip davant la visita del Torreforta, però en qualsevol cas, atenció, perquè, com dèiem, el Torreforta és un rival que ha vingut a més i que, sens dubte, li posarà les coses molt complicades aquest proper diumenge a partir d'un quart d'una del migdia al Municipal d'Aigua Dolça. Seguim. Seguim perquè hem de repassar ja tot seguit la vuitena jornada del grup tercer de la primera territorial. Resultats, alguns d'ells també prou interessants, són aquests: Marianao 1, Joventut Prat 2, Penya Barcelonista Anguera 2, Carmelo 3, Penya Barcelonista 5 Rosas 2, Martinenc 2, Barceloneta 3, Sant Mauro 0, Sobrense 0, Base Espirall Les Clotes 3, Vilanova B 3, La Múnia 3, Sant Joan d'Espí 1, Vallirana 1, Ribes 2, La Guàrdia 1 i Espluguenc 3, Cervelló 1. El Martinenc continua liderant la classificació, 17 punts, 14 per la Barceloneta, que estrena aquesta segona posició, 13 punts sumen l'Espirall, que puja fins a la tercera posició, el Vilanova B i la penya barcelonista Anguera. El Sobrense baixa fins a la sisena posició, també suma 13 punts, 12 per Vallirana, 12 punts també per Carmelo, i el Ribes, l'Espluguenc és desè, amb 10 punts. 10 punts també suma la Múnia, la Guàrdia 9, Sant Joan d'Espí 8, Sant Mauro 8, el Cervelló suma 8 punts també, i a la part baixa trobem la penya barcelonista 5 Rosas amb 7 i el Marianao B amb 2. I després del que varen poder veure ahir al Municipal d'Aigua Dolça, Toni, no sé si dir que va ser una gerra d'aigua freda, una mena d'aprendre la lliçó, un efecte baixada a la terra.
Sí, 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 jo penso que és una... Sí, com tu l'has dit, un efecte baixada a la terra. No ha posat a la realitat. La realitat és que doncs, aquest grup és complicat, sobretot jugant a camp propi. A Can Contrari sempre es juga una miqueta més a la contra i n'hi han resultats sorprenents en aquesta jornada. I dir això, no? Que l'Espirall a mi em va causar molt bona impressió. És un equip fet, és un equip ja veterà, amb jugadors doncs, que saben el que és jugar en aquestes categories. I ahir li va guanyar la partida al Sourense. Va estar més assaltat de cara a porta, va tenir un joc més ofensiu que el Sourense, i el Sourense va seguir amb moltes dificultats per a crear el seu joc aquí al Municipal.
En cap moment el Sourense va tenir bons arguments per fer mal a la defensa de l'Espirall. Ho va intentar de totes les maneres, fins i tot el Jordi, ja ben entrat al partit, dona entrada a l'Ignasi, al Sebi, per veure si com a mínim s'obria una miqueta més al camp, però ni així.
Sí, és molt difícil pel Sourense jugar aquí al Municipal en aquesta categoria, perquè ha canviat totalment la dinàmica d'equip, dinàmica de joc, per el canvi de categoria, perquè el Sourense mai havia tingut tantes dificultats a guanyar aquí al Municipal que les té ara. Uh-huh. Però és degut a aquest canvi, degut que ara es juga diferent, de que els equips estan més tancadets, juguen a veure-les venir i surten molt bé a la contra. I el Sourense té moltes dificultats, perquè jo penso que al mig del camp doncs té que funcionar una miqueta millor, té que moure més la pilota aquí, i això porta moltes dificultats i porta que l'equip doncs, contrari, quan roba una pilota doncs pràcticament arriba amb molta facilitat, perquè el Sourense juga amb un sistema defensiu un xip adelantat, i això doncs facilita que l'equip contrari arribi amb molta facilitat, com ho va fer l'Espirall ahir, no? Ho vam veure amb el Vallirana, potser no es va, l'últim quart d'hora el Sourense obrir les bandes, va demostrar que podia fer-li mal al Vallirana, això ho va fer. Ho vam veure amb el Salvalló, que va tenir molta dificultat. Ho vam veure amb el Ribas, que doncs, fins i tot si no arriba a ser pel penal, el Sourense aquest partit no lo guanya. I l'hem vist amb l'Espirall, doncs, que l'Espirall molt ordenat, un equip molt ordenat, molt ben col·locat, sabia en tot moment el que tenia que fer, doncs li va guanyar en tot moment la partida al Sourense.
Té bon jugador, sobretot el dorsal número 20, Alba.
Molt bon jugador.
Va ser l'autor de dos dels tres gols del seu equip ahir aquí al Municipal.
Molt bon jugador. I a més, jo penso que la gent que no veia aquest partit, a mi jo pensa que l'Albert no va estar afortunat ahir, perquè van encaixar tres gols.
No, no.
I tot i encaixar tres gols, l'Albert ahir va salvar de molts gols.
Sí, sí, perquè ja de bon començament l'Espirall va tenir una magnífica ocasió que l'Albert va treure fora.
El mateix jugador Alba, no?
Sí, sí, sí.
Davant
sí, sí.
Del port de l'Albert va fer un bisglobus i l'Albert va tocar molt els dits i la va refusar, no?, quan aquella pilota entrava, no? I jo penso que l'Albert va fer una molt bona actuació. Va seguir la línia de l'Albert. El que passa que ahir
l'equip no el va acompanyar.
L'Espirall va ser superior al Sourense, i bé, i es va notar molt també, perquè de tant fer servir al Mario, allà tant treball del Mario, al final va acabar fins i tot trencat, i era degut a les dificultats que va patir ahir el Sourense, tant al mig del camp com a la defensa.
Un apunt també per parlar de l'actuació arbitral, ni de bon tros va ser decisiva per la derrota del Sourense, però ens va estranyar fins a cert punt veure el Jordi sortit una miqueta de sí. El Jordi va acabar expulsat per dues grogues, però pel que es veu, i després ens ho va comentar el mateix Jordi Serra, l'àrbitre no havia tingut una actitud de massa respecte vers els jugadors del Sourense, fins i tot com allò mig enfumença, no? En qualsevol cas, això són aspectes que, com ell diu, des de fora són difícils d'apreciar, i per això ens va estranyar una miqueta doncs, que el Jordi s'emprenyés tant, no?, fins a cert punt.
Sí, sí, sí. A veure, que expulsin a Jordi Serra o a qualsevol entrenador és normal. Moltes vegades el Jordi l'han expulsat, i de fet el dia de Vallirana també el van expulsar. Uh-huh. Vale. Fins aquí tot molt bé, perquè clar, ell té que buscar el seu recurs i la seva manera, d'alguna manera, pressionar una miqueta l'àrbitre, que és el que fan tot. El que passa que jo escolti fins i tot el delegat i els que estaven allà amb el Sourense, a la banqueta del Sourense, molt emprenyat, doncs això ja me feia, en feia a nosaltres pensar que n'hi havia alguna cosa més. Després no l'explicava l'entrenador, que l'actitud de l'àrbitre era provocativa vers el Sourense, i una falta de respecte vers els jugadors. Que, evidentment, això són cosetes que tu des d'amunt no les veus perquè, clar, no les escoltes, i ells allà sí. Mm-hmm. Si en tot moment tens un àlbitre que t'està amenaçant, que t'està provocant, i tot això te fa que perdi los nervis. I és el que li va passar ahir a Jordi Sierra, i no tan sol als Jordi, sinó pràcticament a tot l'equip i fins i tot al fisio i al massagista i a l'utiller, a les persones que estaven molt a prop de la banqueta dels sugrens.
En qualsevol cas, després ho escoltaran, perquè el Jordi també va incidir en aquest aspecte arbitral. Un bon espirall, com deies, Toni, que va venir aquí amb coneguts, amb cares conegudes, com per exemple les del Xavi Vives, les del Jordi Morató, un Jordi Morató que va sortir ja a la part final del partit. En fi, un bon equip, ens va agradar l'espirall.
Sí, és un equip molt fet, és un equip de veterans, són jugadors que coneixen molt bé aquesta categoria. Estarà allà dalt, perquè jo l'ho vaig veure molt ordenat, un espiral que me va causar molt bona sensació. Jo no sé si el seu camp canviarà molt, o serà més o menys una... Jo penso que sí, que canviarà, perquè el joc a Can Contrari és molt, molt diferent. A mi el Sobrense a Can Contrari m'agrada molt, i a casa l'he vist que té moltes dificultats. És una categoria diferent, és una categoria que els resultats diuen clarament, doncs, que a casa els equips no ho tenen fàcil, i doncs veurem el que passa al llarg del campionat. Ja coneixem la primera derrota del Sobrense, un Sobrense que per segon partit consecutiu no marca gols, no va marcar el dia del Cervelló, no ha marcat amb l'Espirall, i els dos partits que no ha marcat gols, curiosament, han estat a casa.
Sí. Ha estat aquí al municipal. Sembla, doncs, per tant, que aquesta dinàmica respecte a temporades anteriors pot haver canviat. En fi, anem a escoltar el que deia la Jordi, el míster del Sobrense, i després d'aquesta primera derrota de l'equip.
Sí, bueno, hem intentat seguir una miqueta l'esquema de joc i pràcticament els mateixos jugadors que la setmana passada i l'anterior, amb un sol canvi de l'Ignasi, que ha estat tota la jornada, tota la setmana sense entrenar. Hem optat pel Marc i l'Ignasi i el Xino en bandes, perdó, encara els nervis, encara no he tornat a terra, no trepitjo de peus a terra. Hem intentat seguir el mateix sistema d'ella i no hem aconseguit jugar més que 10 minuts seguits. Vull dir, ells, amb les seves armes que avui han comentat, amb l'Àlvar, amb l'altre que es diu Pelote, i aquests davanters que són molt ràpids, ho havien comentat, però bé, la primera jugada ha salvat l'Albert i la segona ens han fet gol, no? D'ençà, doncs aquí hem anat sempre a remolc del marcador, amb un equip amb molt ofici, amb molta permissivitat arbitral, que no és decisiva l'actuació de l'àrbit, però desquici els meus jugadors. Desquici els jugadors amb coses que des de fora no es veuen, en comentaris, en to irònic, amb faltes de respecte, amb risses. Aquí, doncs, al final ja jo he demanat ara disculpes als meus jugadors, sobretot amb el públic que està aquí al camp i amb els nens que estan, però és que he vist que el Gastón demanava que s'aquessin i s'ha rigut, però així, a carcajades s'ha rigut, i això no ho permeto, això no vol dir que l'Espirall no hagi sigut just guanyador, però jo demano des d'aquí una miqueta de respecte amb els jugadors, que els meus ni cobren, que venen a entrenar tres dies a la setmana, i avui els àrbits els hi han faltat el respecte.
L'equip no s'ha trobat còmode en cap moment, no ha trobat els espais necessaris. De lo que s'ha vist fins ara, potser avui ha coincidit en el pitjor dia, no?
Sí, avui, bueno, no ens ha sortit res, ells sabien la nostra tasca, el Bartra ens coneix bastant bé, tenen un equip molt competitiu, per mi és de lo millor que he vist fins al moment, vull dir, els 8 partits que portem. Tenen una delantera molt decisiva i encara els hi faltava el Tete, no ha jugat el Luismi, ells pues cobren quan cobren, perquè m'ha comentat l'entrenador que poca cosa està arribant aquest any, no? Però bé, a mi m'agrada molt, sé que el Sobrense no ha estat potser en un nivell com estem acostumats, però bé, felicitar a l'Espirall i seguir treballant de cara al partit contra el Sant Mauro, que serà un altre camp molt, molt complicat, un camp gran que normalment se'ns dona malament amb el Sobrense històricament.
Havies vist jugar a l'Espirall, Jordi?
No he tingut oportunitat de veure'ls, perquè bé, ja sabeu, doncs, ja em conec els jugadors, perquè no conec d'altres equips, però jo no tinc aquesta soltura que tenen altres entrenadors que poden anar a veure partits, perquè bueno, la meva feina no m'ho permet. Però bueno, ens coneixíem, sabíem que estava també el Marlos a darrere, el central del Moja, que ha fet un partidàs, sabíem que el porter era el Genís, coneixíem el segon porter també... Sabien que eren rapidíssims i així...
Pues, t'esperaves un espirall així?
Bueno, és que hi ha hagut moltes coses que han acompanyat el nostre equip i jo, principal culpable, hem estat desquiciats tot el partit per decisions que ens han tret. Vull dir, potser són jugades que no es veuen des de fora, però l'arbitratge ha sigut civil i jo diria que hipòcrita.
L'equip baixa la terra, no?
Sí, però ja va bé que baixi la terra. Bueno, avui ahir el Martinenc va empatar al camp dels Cinc Roses, l'Anguera ha perdut a casa contra el Carmelo, nosaltres hem perdut a casa contra l'Espirall. Està tot allà, menys el Marianao, que porta dos punts. La resta es mou entre els 13 punts i els 10. I és una cosa molt igualada. Ara, si ens ve una mala ratxa que podia arribar de partits perduts, pues hauríem de seguir treballant i arribaran els bons. No? Jo, la meva feina i la de l'Eric, pues, és recuperar la moral de l'equip, que no és que estigui tocada, però òbviament aquest resultat dol, i seguir treballant. Nosaltres entrarem 3 dies i sense més obligació que fer coixí. No hem pogut fer volar coloms, com vaig dir l'altre dia avui, però bueno, això només ha fet que començar. Portem 8 jornades i bé, qui sap, potser anem a Sant Mauro i guanyem 0-4 o tornem a perdre, no sé, intentarem treballar per guanyar el partit.
En certa manera és com una lliçó això, Jordi?
Sí, però és una lliçó que a mi m'hauria agradat d'una altra manera. Ja dic, repeteixo, i no vull fer-me passat, sabeu que sóc molt pesat al banquillo i que amb els àrbits protesto molt i tal, però és que avui és la primera vegada des que sóc entrenador que realment, i bueno, ara està aquí la Raquel, que em podia dir que la primera part estàvem molt tranquils, però a poc ens han anat traient d'aquí, sí. I són coses que són inexcusables. Un àrbit es pot equivocar en pitar un penal o no, però amb les faltes de respecte, no. I aquí ha sigut la lliçó, jo que hauria agradat que hagués sigut un 0-5, un 1-5, però amb un equip que ens repassés. A l'Espirall sí que ha sigut superior, però no ens ha repassat. I a part és que jugadors que mai diuen res com el Mario estava desquiciat realment, vull dir, jo no ho havia vist mai i no ens hem pogut ficar mai en el partit. Però bé, serveix d'excusa, no?
S'ha acabat trencant, no, el Mario?
Sí, el Mario s'ha trencat, el Lito se'n té per 3 setmanes, el Salido, seguim la tònica. I no és que treballem malament, perquè treballem molt bé. Aquí amb l'Eric els dimarts fem un treball de recuperació, els dijous aprenem una mica, la velocitat dels divendres, amb molta senya, amb entrenos espectaculars. Jo estic molt a gust amb l'estaf tècnic que tinc, no? Amb l'Eric, amb la Raquel, amb el Ruzafa, el Juanjo, que fan una feina impressionant. I l'equip està treballant molt bé. Jo crec que ara toca aixecar-se, no? Ha sigut una primera pedra al camí, no? Uh-huh. Avui no m'ha empatat, avui hem perdut.
Sant Mauro, Martinenc, Carmelo, venen curves.
Agarra't, que venen curves. Bueno, mira, hem fet coixí, no? Aviam, tenim 13 punts, òbviament nosaltres volem guanyar tots els partits, però és el que dius, venen rivals d'entitat o camps històricament complicats, a ningú agrada anar a jugar a Carmelo o Iberiana, no? Són camps que històricament sempre n'hi ha. Però bé, nosaltres anirem primer a Sant Mauro amb el vell conegut Saràbia, no? Que també està allà jugant, si juga, perquè em sembla que li han trencat el nas. Sempre hi ha un vell conegut, que sempre va bé. Avui pues, m'he retrobat amb jugadors que m'agrada molt de trobar-me, amb l'Espirall, que és el Vives, que és un gran jugador, el Morató, l'Àlvar, que és un fora de sèrie, rapidíssim, molt bon jugador. El porter suplent, el titular que havia jugat a la Blanca, el Brian, que l'havia entrenat jo amb el cadet de la Blanca. Mira, pues, ens trobem la setmana que ve a Saràbia i nosaltres intentarem trobar els 3 punts. Hey, buenas noches, ladies and gentlemen. Yo soy mi title, esto se titula Commotion. Oh, como me gusta. Yeah, I like it. Come on.
Doncs això, com li dèiem al Jordi, Toni, ens hem d'agafar una miqueta perquè venen partits ara així d'entrada molt difícils. Has d'anar al camp d'un Sant Mauro, després ve aquí el líder, el Martinenc, que ja veurem si ho serà la setmana que ve, perquè tal com van els resultats, la cosa cada cop s'està ajustant més en aquesta part alta de la classificació. I després has d'anar al camp del Carmelo, també un camp històricament ja, amb el nom Carmelo ja espanta una miqueta.
Ja ho diu tot, no?
Sí, sí.
Anar al camp de Sant Mauro, home, és un camp complicat, però és a camp contrari, no? I doncs això, si mirem els números, el Sobens ha tret el millor que ha fet ha estat a camp contrari, i a casa no. Si mirem que tenim que anar al Carmelo, doncs sí, és complicat, però és un camp difícil, però jo estic convençut que el Sorense doncs, es posarà les seves armes allà. Potser el partit que em dona més respecte és el Martinenc aquí. Per què aquí? Perquè aquí el Sorense, com hem dit al llarg de tot el comentari, doncs té molta dificultat i ho estem deient des del primer dia, no? Millor canvia la dinàmica del Sobrense, però fins ara no ha canviat, no? I per això t'he dit que Sant Mauro, jo crec que el Sobrense farà un bon paper, perquè el Sobrense, que al contrari, és un equip perillós. Les dificultats, a casa sempre.
I qui també està passant dificultats, i de quina manera, és l'Inter. L'Internacional va tornar a perdre ahir 3-2 al camp del Sant Esteve Sesrovires. Parlàvem divendres amb el Ricardo, el màxim responsable a hores d'ara de l'Internacional de Sitges, i ens deia que es preveien canvis. I aquests canvis sembla que poden arribar aquesta setmana, Toni.
Sí, sí, dimarts n'hi haurà novetats. N'hi ha molta novetat. Jo fins i tot sé doncs, que potser fins i tot canvi d'entrenador, però no perquè el Gerardo no ho faci bé i perquè el Gerardo doncs, tingui que marxar. Gerardo no marxarà, però estarà ja al costat d'un altre entrenador i entre tots dos a veure si poden portar la nau. No sabem quin nom, perquè encara no sabem quin serà l'entrenador que portarà l'Inter a partir del dimarts. Sé que el Gerardo estarà allà, això sí que ho sabem, però sí que vindrà a recuperar jugadors, que vindran més jugadors i que d'alguna manera n'hi haurà una miqueta revolució per salvar la nau. No?
Sí, sí.
Sempre que comença les coses malament, acaba malament. Tant de bo, tot i que ha començat la cosa malament per l'Inter, sense pretemporada, fent l'equip a l'última setmana i tot això, doncs tant de bo puguin salvar aquest equip. Fàcil no ho serà, perquè a més ja els números diuen tot, no? Però a veure, es té que fer tot el possible per mirar de solucionar això i canviar la dinàmica, a veure si aquest equip comença a guanyar partits.
El Ricardo l'altre dia feia referència a la xifra de 42 punts, que és la que necessita l'Inter per poder-se salvar. Ja veurem, estarem atents a aquests possibles canvis a la plantilla de l'Inter i atents també al partit que jugarà aquí amb el Vinyets Molivell dissabte al Municipal d'Aiguadols. Ho deixem perquè arribem pràcticament a les 9. En futbol, doncs, posem a punt i final aquesta nova edició del Temps de Descompte en aquest dilluns 2 de novembre de 2009. Toni, moltíssimes gràcies.
Molt bé.
Gràcies també a tots vostès. Recordin que la informació esportiva torna a la ràdio dimecres de 4 a 5 a les Pilotes Fora. Adéu-siau.